Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials, benvinguts a aquest espai de conversa esportiva, l'habitual dels dijous a aquesta hora, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem de rugby, del Rugby Club Sitges, amb en Jaume Cossials. Jaume, bona tarda.
Hola, Pitu, bona tarda.
Què tal?
Bé, bastant bé, Jaume.
Aguantant. Bé.
Aguantant en tots els aspectes, com deia abans amb el previ d'obrir micròfons, sí. En tots els aspectes, no? Que ja n'hi ha prou avui en dia, aguantant,
Escolta'm, el Rugby Club Sitges està, però, de celebració.
Sí,
Esteu celebrant els 25 anys.
25 anys de rugby a la nostra vila i seguint fent els actes, a poc a poc, i perquè volem fer-los durant tot el llarg de la temporada, no? Hi ha un mes molt intens. I, de fet, el millor acte que es fa és la pràctica esportiva. El fet de, després de 25 anys, disposar d'un camp propi per la pràctica del rugby a Sitges, de tindre 300 jugadors i que cada setmana tinguem problemes, inclús a vegades, de fer caber tots els partits, això és la celebració més gran.
No preteneu fer una celebració allò... Això ja ho recordo que ho vas dir l'últim cop que vas estar aquí, quan jo preguntava, què teniu previst per fer pels 25 anys? Vas dir, no serà una cosa molt...
Tots aquests 25 anys encara és la... Tot i haver moltíssima gent que col·labora, no hi ha tota la prou que seria necessària per a vegades poder dedicar-nos a tots els focus que correspon a una entitat com és el Rugby Club Sitges. Aleshores, encara estem molt immersos en el que és l'activitat pròpia, la que hi avança del partit del cap de setmana, del seguiment de lesionat, la del seguiment del cobrament de quotes, que són importants, tota aquesta dinàmica, de vegades, de darrere vestidors dels clubs, però que ocupen moltes hores, i que, també, com deia abans, amb la situació actual fa més difícil la gent, la disponibilitat d'hores, doncs fa que costi més, potser, a vegades, dedicar-te a l'esbarjo, no?, que seria una mica aquesta celebració 25 aniversari. Doncs el més important, com deia abans, és la pràctica esportiva, la pràctica del rugby en el nostre cas, i quan, si tenim una mica de temps, doncs farem diferents actes, però amb una previsió de grans actes.
Per cert, què feies fa 25 anys? Te'n recordes?
Jo fa 25 anys, fa 25 anys, jo estava apuntant-me, estava acabant el projecte final de carrera i tenia que anar-me a l'Emili.
Ostres, el servei militar, amigo.
Sí, ens havia l'Emili,
Sí.
Era quan l'època dels objectors de consciència i tot això, quan ja va haver gent de la meva generació que ja no la va fer... Però bueno, això és una altra. No forma molt, diguéssim, justament de la pràctica de la tertúlia esportiva. Ja. Però sí, estava acabant el projecte final de carrera, o inclús potser aquesta alçada ja l'havia presentat i acabat, i esperant a incorporar-me al servicio sacrosanto.
Sí, sí. On el vas fer, per cert?
A Ceuta.
Era divertit. Era la destinació...
No, havien de pitjors, en aquella època havia, me'n recordo, ningú volia anar a Cartagena, els de Haka tampoc els feia, era d'aquelles que ningú volia, també, n'havien unes quantes.
Sí,
no?
Hi havia unes quantes allò molt assenyalades,
Ningú volia anar.
molt maleïdes. Què et va cridar l'atenció del rugby? El rugby era un esport que a tu ja t'agradava, per què t'hi vas enrolar amb els Sitges?
Sempre m'hi agradava fer esport. Mai havia fet de patir, sempre havia fet córrer, però l'esport, i mira, vaig començar amb això. Pues ja et dic, era quan acaba la carrera, vaig començar a jugar amb 21 anys. I pues vaig començar amb el rugby, més que res per el Pere Petisco, que era més gran que jo, però era amic de mon germà gran, i em va dir, Jaume, vine a provar això del rugby. I vaig anar a provar, i em va agradar, i mira, i encara hi som. Però vull dir, que em va cridar l'atenció, pues que et sents còmode fer alguna cosa, no? Hi ha coses que tu te sents bé fent-les. No, simplement això, em trobava gust fent-lo, em va agradar l'ambient de la gent i com dic, i ara una mica sóc jo els que fem o incitem que altres nois vinguin i puguin practicar el rugby, no?
Ni t'hauria passat pel cap, suposo, no. Jaume, de que a partir d'aquell moment doncs tu seguiries endavant jugant com a entrenador també, com a directiu, no sé si
has arribat
a ser president o no? Ara no recordo,
mai. No, mai m'he plantejat, també jo és una mica sóc així, mai em plantejo les coses a mitjà o llarg plaç.
Ets del dia a dia.
Sí, sempre amb algú, tindrent una mica de resguard a la butxaca.
Sí, quatre calarons.
Quatre calarons per no quedar amb el cul a l'aire, amb perdó de l'audiència. però no, no, no grans projectes a llarg termini, mai, mai m'he plantejat això, m'ho passava bé, m'ho passo bé, i per això que el dia que m'ho deixi de passar bé, pues, hi deixaré de ser, ja està.
Clar, amb 25 anys poden passar moltes coses, de fet, en una setmana en poden passar tantes, imagina't amb 25 anys. El club, evidentment, segueix mantenint aquella essència, suposo.
Jo crec que sí.
Hi ha anat passant, no sé si dir molta gent, però heu estat un exemple en aquest sentit, no? Diria.
Jo, serà pedant el que diré, però estic totalment d'acord amb tu. Vull dir, ha passat moltíssima gent, però penso que s'han fet les coses ben fetes en el moment que toca. I nosaltres vam arribar a tindre propostes municipals de que ens pagaven un lloguer en un camp de Barcelona. Ens hi vam negar. En el seu dia va haver alguna inclús de fusió amb el natació, ens vam negar. Han hagut moltes decisions que penso que sempre han estat l'encertada i al llarg de temps s'ha fet així. Vull dir, el tema de la inversió que va fer el club a les antigues pistes d'atletisme on hi ha la piscina municipal que va pagar el club, va pagar la gespa. Sí. El tema del camp actual que va pagar el club l'adequació del terreny de joc amb, ficant la sorra que havia abans de l'actual festa de l'actual gespa, perdó. Jo penso que sempre s'ha actuat amb la forma correcta i jo penso que actualment també és així. Vull dir,
tot i que probablement, perdona Jaume, en aquells moments el més fàcil hauria estat doncs, acceptar alguna d'aquestes propostes que comentaves, no?
Home, sí, clar, també dins el club havia gent que va advocar per acceptar les propostes i al final, doncs, bueno, diguéssim, els responsables del club en aquell moment van decidir que no, que es treballaríem per l'escola, per estar ubicats clarament al poble de Sitges, com en diu el nom de l'entitat, i així es va treballar amb aquestes, diguéssim, dues grans línies, no? I jo penso que segueix sent el mateix, vull dir, ara el sènior, per exemple, no passa el millor moment, però és que en cap moment s'ha anat a buscar un jugador, en cap moment, ni s'ha trucat la porta de ningú, d'enlloc. I aquí qui ha de jugar són els nois de la casa.
És a dir, el que tenim és el que tenim, i amb això...
I amb això juguem, sí, sí. I res més, els jugadors del sènior segueixen pagant la seva quota com paga el nen de mini rugby, que té 4 anyets. Tothom paga, i així és la seguim pensant aquesta mentalitat de que sigui el propi club que es manté. I Sitgetà, òbviament.
Tu has dit, hi havia molta gent, d'aquella gent que hi havia aleshores, quin queda ara?
Encara queda molta gent, eh? Per exemple, l'actual director esportiu, l'Eduardo Berguendas, d'aquella època, l'entrenador de cadets, el Pedro Castillas, juvenils, el Pedro Castillas d'aquella època, l'Ezequiel Canepa, que és el president de la Comissió 25 Aniversaris d'aquella època. Després també, clar, és que això és molt relatiu. Ja tenim el president, el responsable esportiu, que és el Josep Cabré, el Ramon Bonetxella, que és el vicepresident, la Carmen Crespo, que porta tot el tema de tresoreria, són gent que porten 10 anys o més al club. I és que, a més, jo contraria amb aquello de que si no fa falta que els teus pares siguin d'un lloc perquè tu te'n puguis sentir, bueno, els avis. I hi ha gent que és del club i que ha agafat aquest sentiment, no? De fet, la mostra la tenim en què es continua treballant igual. Si no, estaríem enfonsats, eh? També t'ho dic, econòmicament en la situació actual. Si no fos per les quotes i havíem mantingut la mentalitat del Rubí Clusitges, jo penso que difícilment existiria.
No heu depès mai allò de...
No.
D'una subvenció important, ni d'un patrocinador que us ha aportat una quantitat important?
No. Has de pensar... No. Això va ser l'Alberto Hernández, que va ser el president, que va morir ara fet 2 anys, pues va ser un dels impulsors, i abans era un material que sempre va ser un impulsor, que tothom tenia que pagar la quota perquè això era la base econòmica del club, i això ha sigut una de les grans herències que han rebut de l'Alberto, i és la base davant d'una situació tan greu com la dels últims 4 anys que estem vivint al país, de que el club no tingui penúries amb els... No sobra ni un duro, allà...
No,
no estem plorant, però home, i fan falta diners, però bueno, tot és perquè la gent aporta diners, tothom aporta diners, i perquè no es paguen jugadors, òbviament. I aquí l'única persona que rep una compensació econòmica és l'entrenador del sènior, ningú més cobra. I com podem imaginar, una entitat amb 300 jugadors, no persones, 300 jugadors, necessita moltíssima gent. Toni ho sap prou bé, estem parlant de 50 persones tranquil·lament al voltant del club, però aquestes 50 persones, només n'hi ha una que rep una compensació econòmica, els altres 49, dic 50 com podria dir 39 o 60, no ho sé. Només n'hi ha una que rep, tots els altres paguen per poder ajudar. n'hi ha ni un entrenador que cobri en categoria inferior. Només l'entrenador de l'equip sèrio rep una compensació.
Per què?
Perquè tu avui en dia...
Pregunto, eh?
Per què? Perquè un entrenador d'escola, per exemple, té dos entrenos a la setmana, de dues hores, cada entreno, més el dissabte al matí, que són 8 hores. Llavors, això tu pots... En Safra, tu pots arreglar a nivell de professionalment o inclús familiarment. Mm-hmm. A l'entrenador, no. Un entrenador d'aquest senyor són de 20-25 hores. Obligades.
És a dir, no deixa de ser una feina.
No deixa de ser una feina, que no els té per què pagar com una feina, mm-hmm. però és una implicació molt més alta i exigent.
D'acord.
I això obliga a tenir una compensació. Una compensació en aquest sentit, clar, és lògic. Vull dir. Imagina que ara digués 20 hores i que no pots dir que no. I escolta, és que tinc la meva dona, la meva filla, tinc això...
Sí, no, clar, hi ha una família al darrere, no tantes coses. Escolta, me'n volia dir, ara tens la sensació de que el que hi ha sota del primer equip és molt millor que el propi primer equip?
No.
No?
Contestar-se a pensar, però no. No, perquè és una mica el que deia abans, vull dir, jo estic orgullós, parlo molt personalment, òbviament, jo estic orgullós de tots els jugadors que porten la samarreta del club i tots són igual de bons, igual de dolents, igual de fantàstics. I...
Potser no t'ho he preguntat bé,
No, sí que t'entens el sentit de la pregunta, però no tinc aquesta sensació.
Vull dir que d'aquí uns anys...
El que s'ha fet, no?
D'aquí uns anys...
No, avui en dia això s'ha trencat socialment, és impossible planificar.
Sí?
Home, sí. Tu no coneixes cap noi que s'ha anat a estudiar a Londres?
Sí.
Fa 20 anys... Qui coneixia un noi que s'ha anat a estudiar a Londres era...
Sí, un cas excepcional.
Era el
cas
més que excepcional.
Sí, sí.
Avui en dia tots coneixem algú que ha anat a treballar. Sí. Avui en dia tu tens potser els millors jugadors del teu club i al cap de 3 anys no en tens ni un d'aquests, però ni un. I ha canviat el món socialment. La gent està molt més oberta amb les comunicacions, amb tot, està a altres llocs. I no es pot planificar com abans. Llavors, què és millor? No, és que a part no crec que sigui millor. Tenim molts bons jugadors a l'equip sènior. El problema està que no tenim la quantitat de jugadors que necessitem per arribar a un nivell de qualitat que altres clubs sí que estan assolint. Ojo, altres clubs amb unes influències totalment, connotacions totalment diferents als Sitges. Nosaltres tenim un treball de club a mig, a llarg, a l'actual termini, però tenim una línia a seguir en el futur. I aquesta línia no tinc cap dubte que ens portarà a estar al capdavanters a Catalunya a nivell de rugby. Els altres equips ja no són d'estaran. Uh-huh. I ara tens un ponent que l'altre dia vingut a perdre 54-14, però resulta que dels tres jugadors que tenia havia l'Opertura, que era novazelandès, i dos xavals anglesos, un que jugava a Centurion de 15, que eren boníssims, i es van trencar la línia de tres quarts. Clar, però els dos últims, el primer viu allà, però els altres dos últims han anat allà perquè van estudiar. L'any que ve on estaran aquests nois?
Ja.
I és que en un any el Sitges, el qui guanyarà 54-14 és el Sitges? Potser sí. El Sitges el que vol és cada any guanyar 54-14. Fins que arriba un moment que es troben clubs de la seva mateixa entitat, vull dir, del mateix nivell, i aleshores, jugarem...
Això lliga amb el que deies fa uns moments, vull dir, nosaltres no anirem a buscar un jugador perquè ara anem malament i, ostres, hem d'evitar el descens, això no ho fareu.
No, perquè la línia del club és una línia de filosofia de club, no és una línia resultadista. Nosaltres treballarem i on estiguem.
És a dir, l'exemple l'has posat molt, molt clar i és molt evident. Qui et diu que d'aquí uns anys no serà el Sitges el que guanyarà 54-14 al Ponent? Vull dir,
és que, serà el més, sí. Més normal serà això. Uh-huh. És a dir, de mantenir aquesta línia de treball, aquesta filosofia, el que passarà dintre de 5 anys serà que el Sitges guanyarà 54-14 al Ponent, uh-huh. No al revés. Perquè ells no tenen una línia ascendent, una línia de manteniment, depenent totalment de situacions externes, nosaltres no. Nosaltres tenim una línia ascendent, potser ara no estem en el millor moment a nivell de resultats de l'equip sènior, però això no treu que la feina de fondo sí que s'està fent per tindre'ls en el futur, uh-huh. És bons resultats.
Clar, volia preguntar què tenen equips com el València o amb el propi Ponent que no tingui el Sitges, ja ho has contestat.
No, el València és el mateix cas del Sitges, el València sí. És un equip que va estar a Divisió d'Honor, que ha guanyat lligues espanyoles de Divisió d'Honor, que en el seu moment va fitxar jugadors i se'n van a Norris, i que ara porta uns 10 anys treballant igual que els Sitges. La diferència, la seva eclosió s'està produint ja.
Val, d'acord.
La seva eclosió s'està produint ja. Els Sitges, la seva eclosió no és ja.
Serà d'aquí uns anys.
Serà d'aquí uns anys, però ojo, amb la base del sènior. Per això no podem dir que el que hi ha sota és millor que el que hi ha al sènior. és el conjunt el que et dona l'eclosió. El sènior d'ara és bàsic per tindre una eclosió com a club, no com a equip, sinó com a club dintre d'uns anys. Però si no és el sènior ara, ja pots tindre el boníssim de baix que no serveix de res.
Uh-huh. És a dir, perquè ens entenem, no seria cap drama que l'equip perdés categoria aquest any,
no.
Que podria ser.
No, millor si es manté, però
evidentment,
si, doncs, no,
però no seria cap situació, cap delta baix, perquè ens entenem.
No, a part hi ha les estructuracions que s'estan parlant a nivell d'Espanya, de les categories espanyoles.
Sí?
Sí, el més segur és que hi hagi la Nacional, que és la categoria d'estar al Sitges, s'ajunti en divisió d'honor B.
Val.
Vull dir que serà, cada dia serà més difícil estar allà. Vull dir, ja veurem com acaba aquestes reestructuracions. Però vull dir, no és un drama, perquè el que hem de fer és jugar al màxim nivell que puguem i ja està.
Tot i que, evidentment, es lluitarà fins al final per no perdre categoria. Vull dir, una cosa no treu l'altra, eh? Vull dir, el fet que acabis perdent categoria i dius, bueno, val, no passa res, però que...
Home, no, que es lluitarà i el passa que, bueno, és una mica el que indico les meves cròniques, no? Vull dir, aquesta és una lliga curta, justament per tot aquest tema de reestructuració, és una lliga molt curta de 7 equips. Hi ha 3 equips que estan a dalt, que són el València, el Poblenou, que no tinc cap dubte, sobretot el València és el favorit, després d'haver guanyat l'altre dia el camp del Poblenou, amb el Ponent, que completen la tria d'equips que estaran a la part alta, i hi ha 4 equips, que són l'Ibis, el Sitges, el Girona i el segon equip de la Santboiana, que lluitaran a la part baixa. Uh-huh. El nostre partit és el dia 1 a les 4 de la tarda a Sitges amb la Santboiana. Allà, a muerte, per dir en castellà, no? Vull dir, allà, allà sí que tenim la nostra lliga, no el Ponent.
D'acord. Escolta'm, quan s'ho feu per anar fins a València o per anar fins a Mallorca per jugar amb el Ponent?
Home, les quotes, pagant. Pagant. No, pagant, és el que dius, tu ets un
pressupost. És a dir, com es costeja una despesa, crec que important, en un desplaçament lluny, en aquest cas?
Aviam, tu no pots... Aviam, com et deia abans, la filosofia és que els nois del club juguin al club. Aleshores, el noi que de categoria inferior també té que participar de la categoria superior. És a dir, no podem recaure només sobre el jugador de categoria superior els costos de la categoria superior. Seria dualment equivocat. Uh-huh. Aleshores, hi ha una part, tot i que la principal part de la quota del noi es queda baix, una part que col·labora a dalt. I, en clar, tu mires el total. A mi, què ens serveix? Preparar nois si després no poden jugar a rugby. I és com ensenyar matemàtiques si després el noi no les pot aplicar a la seva vida adulta. Vull dir, per què estem ensenyant matemàtiques si quan arribo a 18 anys... No, ara te n'oblides les matemàtiques.
Sí, sí. Ara ho escriuràs a llibres.
Ara escriuràs llibres? No, però no saps sumar. No serveix això. I el noi té que poder jugar a rugby un cop acaba la seva edat de formació. I al màxim nivell, per això necessitem un sènior. I el jugador de formació té que col·laborar amb el seu futur. I llavors tu... Llavors, quan el diner de les quotes entra, tot i que no paga ni molt menys la mateixa quota, sinó que paga molt menys un jugador de categoria inferior que un jugador de categoria superior. El que paga més és el sènior. I no, aquí venem al revés de la majoria. Vull dir, aquí el que paga més és el jugador.
És el més gran.
El que aporta més diners, és el que provoca més despeses, el que paga més. Però, clar, estem parlant de que un jugador sènior tindria que, potser, per cobrir totes les despeses, tindria que aportar 800 euros.
Estem
és una animalada la situació actual que un demanar un jugador que pagui 800 euros de quota anual.
Està clar. Estem parlant de quotes anuals, mensuals? Quin és el funcionament?
No, nosaltres el que traiem és amb una quota inicial,
sí.
que és com una entrada, diguéssim.
I com una matrícula, diguem-ho així.
Una matrícula, sí, això. Sí, sí. Una matrícula, i després cada trimestre es paguen 3 vegades i ja està.
Val.
Sí. Pagant tres, o cada 2 mesos pagant 3 vegades.
Estem parlant de quantitats importants? O...
Hi ha una quota que és el Tux Rugby, la més econòmica, de 200 euros, fins a la més gran del Senyor, és la que són 420. De tenim de 200 a 400 i pico, 420 euros. Yeah. Un jugador d'escola de categoria inferior paga 300 i pico, per exemple, de juvenil o d'infantil, no ho sé, 300 i pico, 300... 20 o 310 o alguna cosa així, no ho sé, no és la meva especialitat.
Ja, però què passa si un jugador no pot pagar aquesta quantitat?
Home, si no pot pagar, el jugador juga igual. I llavors el que va és que és un jugador que, diguéssim, està com subvencionat pel club. Vull dir, això, sí. Ningú es queda sense
treballar. El club l'ajuda en aquest sentit.
O s'heu trobat? O s'heu trobat?
Sí, clar. Aviam, ningú es queda sense jugar a rugby pels diners. Uh-huh. Ara, s'ha de saber del cert que el jugador no pot pagar. No, és que em va malament, no serveix. És que no vull, no serveix. És que no puc, serveix. S'ha de saber forma fer fent que el jugador no pot pagar. I el jugador se'l, diguéssim, se'l...
Subvenciona.
No, això que fan a la universitat, home.
Les beques.
Sí, se'l beca. Se'l beca perquè pugui jugar al rugby. Ja està. És així de simple.
D'acord. Vull dir, perquè, evidentment...
I no es dona a conèixer. També és una cosa que et dic internament dins el club.
No, perquè
li agrada. No tinc diners per pagar la quota del rugby, però se li facilita, no es fa públic a ningú, no trobaràs enlloc que sigui públic aquestes dates, però es fa.
Perfecte.
Tothom ha de poder jugar a rugby, això de no poder fer esport, Déu meu, tonteries.
No, clar, hem arribat a un punt que les famílies...
Clar, llavors els ajuda, però s'ha de saber, vull dir, és que em va malament, ho sento, és que a tothom li va malament. Que vindrà gent que li va malament, però paga.
Fa l'esforç de pagar.
És que a vegades la gent confon el fet de que un club cobri una quota amb el fet de voler ingressar els diners, i no és així. El club, primer, quan cobra una quota és per la viabilitat del club. I segona, que quan tu cobres una quota amb un, t'obligues a cobrar-li l'altre. El que no pot ser és que un senyor estigui fent un esforç per pagar una quantitat i l'altre no el tingui que fer, sempre que el pugui fer. No? Insistim. Llavors, clar, això és el que molta gent no entén. Clar, el club és que aquests en cobren. No, aquests cobrem el que tenim que cobrar, perquè si no el club no és viable, i si no jo estic fent un lleig a la persona que sí que fa un esforç.
O és allò que ens...
Però és una injustícia.
Ens agrada saber on te van a parar els nostres diners.
Sí. Clar, però...
Dir, jo estic d'acord en pagar una quota, però què s'enfaden d'aquests diners?
Clar, jo diré que hi ha diners de les categories inferiors que van a parar als sèniors, sí. Sí, però és que ens n'hem d'amagar. Pues sí, però què? Perquè són necessaris per la viabilitat del club. I escolta, i si no, em diré una cosa, si no hi ha altra forma de fer, que aquí ja entenem en temes de juntes, qui no li agrada això pot fer una alternativa a l'actual junta directiva del club, i ja està, i també això també passa al rugby, no penses que... No,
clar, perquè una cosa...
No tot és tan bucòlic, eh?
Ja, el que passa que una cosa és pagar per la formació i una altra cosa és pagar per jugar.
No t'entenc, nosaltres entenem que tu pagues per al club. Vull dir, el rugby encara continua molt la mentalitat del club. I llavors no pagues per tu la formació, no és com si vas a una acadèmia. Tu pagues per al teu club. Ja. El teu club és on tu vius, on tu prens uns valors, on et desenvolupes com a persona. Primer de tot això. Després resulta que prens rugby. Mira, és una casualitat. Però vull dir, no vens allà a formar-te com tu vas a una acadèmia d'anglès, que sí que vas a formar-te en un idioma, no.
Home, a ensenyar-te a jugar.
No, però tu pagues la quota per al club. Perquè el club sigui viable, és el que et deia abans. A partir d'aquí tu rebràs uns coneixements, un intercanvi per aquests diners, que dintre del club, que és el que rebràs en el nostre cas, és l'aprenentatge de l'esport del rugby. Però el fet de pagar és per la viabilitat del club. Si nosaltres poguéssim fer tot gratis, amb un superesponsor, amb un padrino, amb un mecenes que ens ho donés tot, fantàstic, perquè teníem de cobrar. Jo sí que estaríem cobrant. Si nosaltres tinguéssim un mecenes que ens donés 300.000 euros l'any, i cobréssim la formació, estaríem cobrant una formació, com tu dius, però no. Ara mateix el que estem cobrant és la quota que permet la viabilitat del club. I per això és el que torno a les meves paraules inicials, de que el club, en una situació tan greu com la crisi actual, està sent viable econòmicament. No dèiem res a ningú.
Això és un gran què.
Sí, però és que no dèiem res a ningú.
Això és un gran què, eh?
Inclús et diria més, actualment, la gespa del camp municipal, del camp de Santa Bàrbara...
Sí.
L'està pagant el club el manteniment de la gespa.
És car.
Com?
És car.
Bueno, no sé, 1.000 i pico euros, el que costa mantenir. Però això ho paga el club. Per què? Perquè és per la gaudir. I a part, ho trobo lògic que ho pagui. Fins a aquest punt, ho trobo lògic. Nosaltres en gaudim, nosaltres volem tenir disposició, però nosaltres ho paguem.
Per cert, com està?
Bé. Sí? Fent la feina i va estar bé. Va aguantar només un camp de rugby. I sempre ho he explicat, el camp de rugby no té que estar tan pla com un camp de futbol. Com més pla estigui, millor, òbviament. Però es juguen les mans, el rugby no juga amb els peus. Llavors la pilota va en l'aire, no va pel terra. Bota al terra i llavors... De fet, si pots evitar que voti, millor. L'esport del rugby. Però i tot això és una habilitat que donem al club perquè puguem gaudir-ne, no? Però és una mica complicat.
I esteu bé a Santa Bàrbara, entenc que...
Sí, home, en aquest sentit no ens queixarem. Sí, home, sí. Haver patit tot el que hem patit durant 25 anys d'estar expatriats allà.
No tenir un sostre, diguem-ho així.
Com es diu això, d'estar expatriats al quilòmetre 11 de l'autovia Castelldefels durant 15 anys. Ara fa 10 anys que estem aquí a Santa Bàrbara, d'aquests 10 anys hem estat 8 anys amb sorra, que era horrible, perquè jo pintava el camp, vull dir que era horrible. I ara tenim, doncs, bueno, em sembla que estem molt bé i que ens ho hem guanyat. Mm-hmm. I això sí que ens hem de donar les gràcies a nosaltres mateixos. Amb l'ajuda d'un consistori, d'un altre consistori, amb l'ajuda de tothom, dir, podem parlar, l'espai va ser el consistori d'en Pere Junyent, que va aconseguir que la sessió per Bar de Vèrtics. L'últim consistori del Jordi Baget va aconseguir que la inversió del Plan Zapatero, vull dir, tot això gràcies als ajuntaments, mm-hmm. però òbviament jo no en trauré el mèrit, que és el més gran del Rubí Club Sitges. Ningú ens ha regalat res. La paraula regalat la puc dir tranquil·lament. Que ens ha ajudat, sí, però regalat ningú ens ha regalat res. Perdó, molts diners i moltes hores per arribar on estem.
La vostra virtut sempre ha estat que sempre heu mirat cap a davant, tot i les dificultats que heu tingut, que he tingut moltes.
Jo penso que sí, és una mica el que deia abans. Dic que avui em permetria ser pedant, i sí, penso que és una de les nostres virtuts, que hem mirat a llarg termini i que l'hem encertat en cada decisió que hem pres durant 25 anys. El fet de saber quin eren els nostres armes, no? Els nostres punts forts, i en aquest sentit, pues, com dic, amb l'ajuda de diferents consistoris hem arribat on hem arribat, però molt orgullós de tothom que ha estat al club. I hem tingut grans presidents, com el Llorenç Reixac, com en Joan Marçal, com l'Alberto Hernández, com l'actual Josep Cabré, que per sort són gent que han tingut una filosofia totalment dedicada a l'entitat i lluny de personalismes, no? Doncs això per mi és un gran dirigent, en tinc molta sort en aquest club.
Ara que esteu de celebració, parlàvem inicialment d'aquests 25 anys, no sé, d'aquí 10 us veieu jugant encara a Santa Bàrbara?
Hòstia, això sí que no ho sé jo.
No t'has parat a avançar, no?
No, estem bé, t'ho deies abans.
Sí, sí,
també, com que estem bé, això també t'ho diré. Vull dir, el tema que nosaltres marxem de Santa Bàrbara no crec que sigui que vingui des del propi club el fet de demanar un canvi. Nosaltres estem bé a Santa Bàrbara.
D'acord.
Que ens agradaria que es milloressin, perquè si no la gespa acabarà patint molt. L'espai d'entrenament, millorar, no. Millorar una mica, perquè voldria una mica més de sorra, que està una mica dur, però bueno, és una cosa que és relativa i secundària, no, ara mateix. Però el que ho ha de dir és l'Ajuntament. Vull dir, amb la situació actual és que... justament, qui et sembla que menys té que dir som nosaltres. Vull dir, nosaltres estem contents. Nosaltres, inclús que no ho toquin, què vols que et digui? Vull dir, ja estem bé. On anirem? Jo que sé què passarà dintre 10 anys.
I d'aquí 25? Oh, encara pitjor, eh?
Tu home, el que... Allà, és que tot canvia. Nosaltres el que volem és...
Tu creus que s'arribarà al cinquantenari?
De què?
Del club?
Sí. Ara sí.
Has tingut dubtes? En algun moment?
Va, sí, dubtes, sí. Clar, durant aquests 25 anys, sí. Però han hagut moments que és una mica com el que deia més del sènior. El que passa quan tu veus tot el que ve de baix, pues no pateixes, no? Però hi ha hagut moments que quan no havia... tot el que ve de baix, només veia el sènior, la situació actual del sènior l'hem viscut durant molts anys a primera catalana, o inclús, me'n recordo, a segona i tercera catalana. Per sort, sempre les inflexions han sigut positives, no? I no negatives, i han tornat en amunt, no? Però patir de moment de desaparició del club sí que s'ha viscut en aquests anys, òbviament que sí. Però
vau, vau començar a veure la llum aquí al camp d'atletisme?
Sí, jo penso que sí. Jo penso que ja va ser l'inici de tot. Jo penso que el gran què va ser el fet de ficar la gespa a la pista d'atletisme per part del club. Per mi ha sigut l'encert més gran. Més inclús que el del camp de Santa Bàrbara. Perquè el camp de Santa Bàrbara era una necessitat en aquells moments. En aquells moments ja teníem un equip infantil jugant a Catalunya quan es va fer el camp. Ja era un tema de necessitat. Vull dir, aviam, un ajuntament no aconsegueix que una entitat disposi d'una hectàrea a Sitges així com així. Per què? Perquè en certa forma és el que deia abans, s'hi va veure obligat. Gràcies per l'ajuda, insisteixo, gràcies per l'ajuda municipal dels diferents consistoris. Però es va veure obligat per una necessitat que havia provocat una entitat que es dedicava a la promoció de la pràctica esportiva del rugby. Però el gran què com a club va ser les pistes d'atletisme. Recordeu-vos que en aquell moment estaven totalment abandonades, només en aquell moment hi havia la part de la petanca d'aquell fantàstic grup de gent gran que i gent no tan gran també
que... No, no diguis això de gent gran, que no els agrada.
Bueno, home, però no m'ha quedat fantàstic, aquells fantàstics, les fantàstiques persones de la petanca que mantenien allò i en certa forma gràcies al, també inclús al fet que ells estiguessin es va poder, aquell espai no havia estat destinat a una altra activitat i nosaltres vam poder fer la inversió de la gespa, però a mi va ser el gran què del club i a partir d'aquí sí va ser la inflexió positiva perquè això va crear la necessitat posterior del camp. Perquè jo tinc claríssim, si només véssim sigut un equip sènior, mai ens véssim fet un camp de rugby. L'Ajuntament mai. Cap ajuntament. Cap consistori. Ajuntament només en tenim un consistori, en tenim molts.
Escolta'm, clar, en aquests 25 anys han passat moltes coses, però heu arribat a pensar que, clar, que heu tingut equips campions d'Espanya.
Sí.
Clar, ja no és... Ja no hi guanyo la lliga d'aquí, sinó que em vaig a competir amb equips importants, equips històricament probablement molt més potents, i en surto campió. Clar, això és el top, no? Jo sí. Que val la pena, no?
Sí, que val la pena?
Sí.
Sí, que val la pena, però jo el més... Jo el... No sé, jo... T'aprenc a valorar les coses i disfrutar-les, bé. En aquell moment jo no sé si es va valorar prou el fet d'haver guanyat. Ja no només això, una lliga catalana costa moltíssim de guanyar.
Tot costa. Partint de la base aquesta.
Sí, partint... Allà, és fantàstic i et sents orgullós de tu mateix, no? Però jo, no sé, però jo estic orgullós de cada victòria. Potser et diria la victòria que estic més orgullós, t'ho diré així amb el cor a la mà, va ser el cap de setmana que va morir l'Alberto Hernández. El sènior va guanyar a Mallorca un partit molt difícil i aquella va ser per mi la victòria més bonica, no? Mm-hmm. Quan llavors, per exemple, a mi jo diria aquella victòria al Camp del Toro per mi és molt més important que el campionat d'Espanya. Estàvem perdent un gran amic i això jo que vols que tingui, porten sí. Un papin els campionats d'Espanya, els campionats de Catalunya, t'ho dic així de clar, l'important són els nanos, les persones i deixa't de campionar, no se deixen per res,
no et carreguis el micro sisplau, però, que en tenim pocs,
has arribat...
T'ho dic així de clar, sí. No, el rugby, què volem, campionats d'Espanya, de Catalunya? Ja, m'està bé perquè és la demostració de la teva capacitat, però la capacitat de persones.
Home, entenc que si hi ha un equip que és campió d'Espanya és perquè, clar, hi ha una feina al darrere, hi ha una feina prèvia, ens referia això.
Sí, però clar, però és el que et dic, és molt, no sé, és que no...
Una altra cosa és el que dius, que tu li donis valor més al...
Jo li dono més valor, jo, clar, és que puc parlar per mi, vull dir, és que
altres coses.
Hi ha gent que són supercompetitius, que s'ha de guanyar, no? Vull dir, és... Jo t'ho dic, la victòria també més important és aquesta. O inclús et diria, abans parles de desaparèixer, vull dir, quan vam guanyar el campionat de tercera catalana la temporada 93-94, potser si no haguessin guanyat aquell campionat el club no existiria. Vull dir, les victòries han hagut moltíssimes i els campionats queden amb el temps. Les persones, el record i tot això és el que per mi fa els clubs. I això és el que seguim treballant. Per això deia abans, una mica amb aquesta mentalitat que veus és el que vull dir abans. A mi realment, si el senyor per la categoria, ja pujarem.
Potser el que té un plamer és quan segur que l'has escoltat més d'una vegada. Ah, escolta, i a Sitges també es juga a rugby?
Ah, sí. No? Això fa gràcia, però això fa gràcia quan t'ho diuen des de Sitges, no? Encara t'ho diuen ara. Sí, llavors... T'has de ficar la motxilla d'humilitat a sobre, sí, perquè sí, hi ha un equip de rugby, tenim 300 jugadors, i després obren els ulls, quan dius que tens 300 jugadors, obren els ulls.
De què?
Sí, es queden una mica parats i... Per sort ja, per això, hi ha coses per això també que canvien, no? També dona gust sentir, sí, per allà el rugby, no? Ja sense dir que diuen, sí, on està això? Saps allà? Però on està? Que ja som una referència.
Sí.
A vegades, no? Encara que sigui a nivell d'ubicació. Vull dir,
el camp de rugby.
Sí, més o menys tothom desitja saber que hi ha un camp i que està per allà a la Santa Bàrbara, no?
Escolta'm, deixa'm parlar també de l'equip femení. Està guanyant els partits amb una suficiència... Sí.
Home, s'ha fet una... Allà, l'equip femení és... Tornem a les persones, no? Vull dir... I aquí ha entrat moltíssima gent. Vull dir, és que és increïble la quantitat de gent que fa falta i el bon cor de tanta gent per tirar endavant una activitat com és el rugby. Vull dir, que hem de parlar d'unes mares que veien els seus fills jugar a rugby, fa 4 anys van decidir començar a córrer al voltant d'una pilota ovalada. Mares de parlem de 35, de 40 anys, de 45, i van començar a córrer. Aleshores, va néixer el rugby femení a Sitges. Ja havia nascut fa anys, va durar pocs mesos, t'estic parlant de fa 20 o així. Però, i al voltant, i amb aquest pilar de les mares va vindre un grup de noies joves que va anar, es van anar a ficar jugadors de l'equip sènior, que són el Juan Carlos Anguita, com l'Òscar Pérez, com el Franco Carracedo, i sobretot acompanyats de la Susa Monclús, van anar avançant i van anar aportant una estructura, aquest grup de mares. Han vingut un grup de noies joves, de Sitges, que, bueno, jo tinc de dir que tenen unes qualitats físiques increïbles, i han anat, i sobretot, han respectat el rugby. No han dit, anem a fer una gincama, no, s'ho han pres en sèrio. I el fruit tens aquest, vull dir, però... increïble, la veritat, però és un fruit de molta gent, del respecte que han tingut cap a l'esport del rugby. I de fet convido i aprofito, ara sí que faré promoció,
tota la
a totes les noies que vinguin, perquè realment...
tota la que vulguis.
S'ha de dir que hi ha el gran què del rugby femení a Sitges és que per fi tenim una altra alternativa per les noies de Sitges. Jo, que sóc pare d'una nena, a part d'un nen, per poder fer esport femení a Sitges, perquè realment la proposta que hi ha és tan minsa que em sembla que com a poble ens hem de felicitar que hi hagi una nova possibilitat d'esport femení que sigui el rugby. Mm-hmm. Perquè realment... no em faig dir, però ben poca cosa hi ha. Quan ets noi, sí, pots fer el que vulguis. Menys handball, en aquest poble, pots fer el que vulguis. Però quan ets noia, noi, sembla... hi ha coses en aquest país que encara tenen que evolucionar i canviar. Pues que sàpiguen totes les noies de Sitges que tenen un equip femení.
Una opció més.
Una opció més, una que opció és el rugby, i que, com bé tu dius, lluita per campionats de Catalunya. I de fet, han quedat primeres a la fase regular. Ara farem el dia 15 de desembre, jugaran la semifinal aquí a casa... hem sol·licitat ser organitzadors de la final, de la segona categoria. Hi ha altres 5 equips que lluiten per ser campions de Catalunya, que no és el nostre cas. Nosaltres lluitem per ser campions de segona. El que succeeix és que com a campions de segona, però les dos, ja segur que aniríem a jugar el que és el campionat de Catalunya per classificar-nos per divisió d'honor B espanyola. Vull dir, és que el límit d'aquestes noies actualment no sabem on
no
està.
No hi és.
No, és que tenen les qualitats físiques, tu veus el partit? Jo al·lucino, a part la capacitat de placatge que tenen, jo no m'atreveixo a jugar amb elles, mira que he jugat.
Escolta, amb aquest cap de setmana celebreu uns quants partits commemoratius, diguem-ho així, del 25è aniversari.
De fet, n'hi ha un commemoratiu.
Val, que és el que jugareu a la tarda amb els veterans.
El de veterans, que no hi cabia el dia 29 de setembre, que es va suspendre...
aquell famós dissabte que va ploure...
va ploure, que es recuperarà quan puguem amb la Unió Esportiva Sant Boiana. De fet, ells tenen un segue per nosaltres, i nosaltres diem, guardeu-los que ho farem, guardeu el segue que ho farem. Però llavors ja es va preveure, des d'abans d'aquella jornada que va ploure, abans del 29 de setembre, ja estava previst que es faria un partit de veterans entre... els jugadors, exjugadors dels Sitges que havien jugat aquell camp durant 15 anys de l'autovia de Castelldefels, que es deia Casanovas, per això un equip es diu Sitges Casanovas.
Ah, val, és que t'ho volia preguntar, qui són els Casanovas?
Els Casanovas són els jugadors dels Sitges que van jugar, jo soc Casanovas.
Tu ets Casanovas, val, d'acord.
Que van jugar a l'autovia de Castelldefels. Sí.
Ah,
i els altres són els veterans de Sitges que conformen actualment l'equip de veterans del Rugby Club Sitges, pues, que juga a diversos partits. De fet, ara juguen la setmana que ve juguen a Sant Boi, l'altra setmana, el dia 15, juguen amb el Cornellà, i així amb el dia 12 de gener amb el Barça, i a final de mes de gener amb el Badalona, i així més partits durant el llarg de la temporada. Vull dir. També hi ha equip de veterans, com veus. També.
Fantàstic. Hi haurà un acte central del 25è aniversari on ni s'ho heu plantejat?
La veritat és que ho desconec. No, una mica, un dels actes principals, com deia abans, dintre la modèstia d'aquests actes, serà el d'aquest dissabte.
Val.
Clar, pensa que aquest dissabte és una mica el retrobament dels actuals veterans, que són gent que s'ha incorporat als Sitges els últims 10 anys, amb aquells veterans dels primers 15 anys. No? Que això seria una mica la fusió dels 25 anys de l'entitat. Però bueno, tot i això serà un acte senzill i... bueno, de fet, em sembla que hi ha la presència de l'alcalde confirmada, també el president de la Federació Catalana. Però bueno, dintre de l'estil del rugby, bastant senzill.
Bastant modest, sí. Molt bé. Jaume, moltíssimes gràcies per haver vingut.
No, merci a vosaltres.
Una vegada més, dintre d'aquesta modèstia que tu deies, doncs, que aquests 25 anys serveixin per alguna cosa, no?
Sí, home, no,
com a
no,
mínim
no.
per seguir endavant.
Mira, ja vaig dir una cosa, que és el tu quan un noi l'ensenyes a... A vegades trobem nois que quan troben un professor i quan trobes un professor que va ser un bon professor per tu a l'escola, el trobes i el veus amb carinyo, no? Quan el trobes al cap de quan ja tu ja tens 40 anys o 35 o 50, te'l retrobes un altre dia d'aquella persona que és més gran que tu i la veus amb carinyo. Els nois, un cop han après rugby, jo no sé de què serà, però que se'n recordaran tota la vida del que van aprendre el rugby, no en tinc cap dubte.
Això és molt bo. Això és molt
de lo que van aprendre, però sobretot els valors, del respecte, del company, de tot això. I això és el més important, això és el que els hem de donar als nois.
I que quan troben a Mancosio...
Ja ho fan.
Amb carinyo, també. Eh?
Ara no, perquè no estic d'entrenador, però quan estava d'entrenador sí que m'he trobat granos que et paraven pel carrer donant gràcies per haver-me ensenyat el rugby.
Això és
el millor que pot dir. Qualsevol educador, el Toni també, li haurà passat això, qualsevol educador és la millor gratificació que tens, més que les compensacions econòmiques. No.
Sí.
Que al fi i al cap, mira.
Que avui són i demà no hi són. Jaume, moltíssimes gràcies. Felicitats per aquests 25 anys. Toni, gràcies també. I a vostès, moltíssimes mercès per haver-nos acompanyat una setmana més. Adéu-siau, bona tarda.